Suspesos tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià a Palma per mort de l'accident ferroviari de Còrdoba. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'Ajuntament ha cancel·lat els concerts de nit, l'encesa de foguerons i ajorna la Diada Ciclista i també la gala del lliurament dels Premis Ciutat de Palma, activitat que s'havien de celebrar demà amb motiu del Dia de Sant Sebastià. El regidor de Cultura de Cort, Javi Bonet, assegura que ha estat una decisió consensuada amb tots els grups polítics.
Per dir-ho de qualque manera és un incompliment per part nostra i no per part seva. Per tant, ells han fet tot el que els tocava i estan molt tristos, me costa molt d'ells, que m'ho han fet i m'ho han fet arribar, que li fa molta pena la situació i es no pot actuar a Palma perquè tenia moltes ganes de fer-ho.
Bonet parla així dels grups que no actuaran a nit ni tampoc cap dia perquè els concerts s'han suspès i, per tant, no s'ajornen. Tot i que no hi hagi encès oficial de foguerons, les torradores es mantindran en una revetlla atípica amb escenaris muntats, sense música, places buides de gent, però en la festa alternativa. Orgull Llonguet, Podem, Ses Canoteres i les confraries Toni Sastre han mantingut les activitats avui a hora baixa.
Així és, l'obreria de Sant Sebastià farà aquesta hora uns minuts de silenci en record de les 40 víctimes mortals i els destinaran part dels doblers recaptats. El col·lectiu Orgull Llonguet també farà un minut de silenci durant el pregó que se celebrarà a les 11 del vespre a la Bodega Bellva. Minuts de silenci que se sumaran als institucionals fets al migdia al Consolat demà i a l'estació intermodal de Palma.
A banda de les 40 persones mortes, el darrer balanç deixa 150 ferits, dels quals 28 han estat greu. Els tècnics i el servei d'emergències treballen de manera incansable encara per identificar les víctimes, entre les quals hi ha el maquinista del comboi accidentat.
Una tasca que, segons el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, serà intensa i complicada. Pel que fa a les possibles causes, Renfe gairebé ha descartat una errada humana i l'excés de velocitat. Tot apunta que el que podria ser és el material o en les instal·lacions. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I els pescadors de les Balears tornaran a la mà després d'arribar a un acord amb el Ministeri sobre les particularitats del sector a les illes davant les exigències d'Europa.
El govern de l'Estat defensarà davant la Unió Europea que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures amb antelació. El vicepresident de la Federació Balear de Pescadors, Xavier Marquès, surt satisfet de la reunió que ha tingut lloc avui a hora baixa a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
És un acord raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada estem contents que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir, no?
La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per homicidi per l'acusat de matar a ganivetades un lladre que va entrar a robar plantes de marihuana a casa seva a Inca el setembre del 2020.
Després de 6 anys, un tribunal jurat ha de deliberar a partir de dimecres si l'home és culpable o no dels fets. L'acusat ha explicat que fou atacat per sorpresa i que ell no duia cap arma i no hi veu d'un ull. Segons la seva versió, eren els lladres els que anaven armats.
I Jaume Monà ha començat l'aventura a l'Obert d'Austràlia amb una victòria. Miquito, bon vespre.
Bon vespre. Mallorquí ha guanyat amb molt de patiment. El de Santanyí ha sortit viu d'una situació límit contra Dalibor Britsina. Ha salvat una pilota de partit per acabar guanyant per 3-16-2. Una remuntada èpica de 4 hores i mitja de durada. Ara, a la següent ronda, espera Casper Ruud, número 13 del rànquing ATP. I en futbol s'han sortejat els partits de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, una eliminatòria que encara es disputa a partit únic. Aquests són els emparellaments: Albacete-Barça, Alavés-Reial Societat, València-Atlètic Club i Betis-Atlètic de Madrid.
L'Agència Estatal de Meteorologia tindrà actiu fins demà a les 6 de l'hora baixa l'avís groc per pluges a la Serra de Tramuntana, que poden descarregar fins a 70 litres per metre quadrat en 12 hores.
Pel que fa al vent, tant a la Serra Nord i Nord-est de Mallorca i el Llevant, l'AEMET té activat l'avís groc fins demà mitjanit per ratxes de vent que poden arribar a 70 km per hora. Menorca, Baleària, ha cancel·lat per demà tots els trajectes al dic de Son Blanc, per la qual cosa està previst que el ferri ràpid Ramon Llull pernocti al port de Barcelona i l'AVE el Matut es faci el mateix a Alcúdia.
Afectació per mort d'aquesta mala mà al trànsit marítim entre les illes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què és el que ens espera?
Sí, molta alteració marítima. De fet, serà notícia demà el temporal marítim que donarem a les costes nord de cada una de les illes, perquè no serà patrimoni exclusiu del nord de Mallorca i Menorca, sinó també el nord d'Eivissa. Tindrem un temporal de primera categoria. Això sí, en el cas del nord de Menorca podem arribar a altura màxima d'ona al voltant dels 11-12 metres. Per tant, déu-n'hi-do en aquest sentit. Després, tornarà a ser un dia molt gris, un dia tapat, amb pluges, d'anar fent, que poden afectar tot l'arxipèlag, però pensam que poden descarregar més en el cas de la Serra Tramuntana, on sobretot poden ser més persistents. Per tant, avui ja han caigut més de 70 litres per metre quadrat al vessó de la Serra Tramuntana. Demà podem continuar sumant unes pluges que segurament arribaran bé.
Gràcies, Dani. I avui el cèlebre dissenyador italià Valentino ha mort a 93 anys en la seva residència de Roma. La vetlla tindrà lloc a Roma els pròxims dimecres i dijous i el funeral serà divendres a la Basílica de Santa Maria dels Àngels a les 11 del matí. Amb aquesta mort arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. L'Ajuntament de Palma ha suspès tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià, inclosos els concerts de Nit de la Revetlla, per l'accident ferroviari de Còrdoba d'ahir que ha deixat al manco ja 40 víctimes mortals. Des d'aquesta mitjanit comencen 3 dies de dol oficial fins dijous. Per aquest motiu, les banderes de cort onejaran a mig pal com a mostra de dol i solidaritat amb les víctimes. A banda de cancel·lar els concerts, de nit el consistori ha ajornat també la diada ciclista i legal dels Premis Ciutat de Palma, activitat que s'havien de celebrar demà amb motiu del dia de Sant Sebastià i que pel moment encara no tenen data. Tot i això, demà Toni Sastre es donaran a conèixer els guardonats.
Després d'un matí de proves de sol, l'Ajuntament de Palma ha comunicat al migdia la suspensió de tots els actes previstos per a la Revetlla de Sant Sebastià d'aquest dilluns, inclosa l'encesa del fogueró de la plaça Major, la tradicional Revetlla Popular i els concerts programats a la plaça d'Espanya, la plaça de Cort, la de Joan Carles I i la plaça Major. Tot i que no hi hagi encès oficials de foguerons, les torradores es mantindran en una revetlla atípica. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Javi Bonet, assegura que ha estat una decisió presa en consens per part de tots els grups polítics.
Avui el dol sí que afecta bàsicament a totes les dates institucionals. Mos consta que totes les revetlles alternatives han xerrat amb elles per expressar-los la nostra posició i perquè tal de que tothom ho entengués, però moltes d'elles seguiran en la festa si ve fent qualque minut de silenci o guardant respecte en moltes situacions, però moltes d'elles també seguiran aquesta revetlla i, per tant, Sant Sebastià sigue.
Bona també ha explicat que és molt difícil reprogramar els concerts per la carregada agenda dels artistes.
El concert de Sant Sebastià, la veritat és que els grups són aquí, els grups estaven preparats per actuar, els grups no tenen per què haver de venir un altre dia i per tant és mal de fer. Hi ha això, un grup de música que tot tenen les seves gires, que tot tenen els seus concerts programats.
El Bisbat de Mallorca manté les misses per demà, patró de Palma.
Tot i que l'Ajuntament de Palma ha fet una crida als organitzadors de la Revetlla de Sant Sebastià Alternativa a suspendre'ls, no ho han fet i la festa avui hora baixa, com dèiem, ha continuat al centre de la ciutat. Allà hi ha Teresa Tous. Teresa es troba a la plaça de la Reina. Teresa, bon vespre. Els actes no oficials s'han celebrat amb total normalitat seguint aquest programa?
Bon vespre, i sí, el programa continua. Això sí, acaben de fer el minut de silenci per les víctimes de l'accident ferroviari. I així com aquest canvi, els estendards, passos i caparrots del quasi centenar de cofreries estan tapades per mort de la pluja. Però tot i així, els seus participants estan amb el seu paraigües a la mà que no els impedeix de cantar i ballar amb el DJ. Però tot i que la plaça ja acumuli unes 500 persones, no hi han arribat totes. els carrers de Palma. També han vist com les cofreries es van acostant fins en aquest punt de plaça de la Reina després dels seus respectius dinars de germanor.
I, bueno, ja fa un parell d'anys que estem fent els menjars i fem, bueno, arròs brut, croquetes i tal. Està de puta mare per juntar-nos.
Així com ells van arribant, altres palmesanos i palmesanes, o gent que vol gaudir de la festa, tot i la pluja i que els esdeveniments oficials de l'Ajuntament de Palma s'hagin cancel·lat. De fet, ara mateix també s'ha fet el minut de silenci per les víctimes del accident ferroviari. És Mateu Fiol, organitzador del col·lectiu Orgull Llonguet.
El col·lectiu Orgull Llonguet ha decidit continuar en la festa, ja que és una festa autogestionada, i el que han decidit és que durant el pregó, que el farem a les 11 del vespre, a Bodega de Bellver, a la Bodega Bellver, han decidit que farem un minut de silenci en homenatge a totes les víctimes del succés de Còrdoba.
De fet, han pogut veure com un representant de cada cofreria ha anat deixant el seu mocador, la relíquia de Sant Sebastià, que es troba damunt l'escenari, pel que Palma manté viu l'esperit festiu de Sant Sebastià, adaptant-se a la pluja i amb un record respectuós per les víctimes de l'accident ferroviari.
Gràcies, Teresa. Tornarem a connectar amb tu a les 7:30 per veure com va aquestes celebracions, aquests actes de la festa alternativa de la Revetlla de Sant Sebastià. No és l'única mostra de suport a les Balears. Aquesta suspensió d'actes oficials de la Revetlla de Sant Sebastià també s'han fet minut de silenci avui al Consolat de Mar i a l'estació intermodal de Palma. També a Menorca i a les Pitiuses, els Consells Insulars i alguns ajuntaments s'han adherit a les mostres de condol.
Les principals autoritats institucionals de les illes, de més un centenar encapçalades per la presidenta del govern, han participat a les 12 del minut de silenci al Consolat. Acompanyada del conseller, Marga Proens ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Vaig poder xerrar ahir per WhatsApp amb els presidents de la Junta d'Andalusia, tot d'una que vaig tenir coneixement d'aquest fet, però simplement per posar-nos a disposició i acompanyar-lo també en aquests moments durs, que com dic, ha passat a Andalusia, però jo crec que se viuen a tot Espanya.
Entre les autoritats que han assistit avui migdia al Consolat hi havia més a més el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, també el alcalde de Palma, Jaime Martínez, i els regidors de Corts de diverses formacions. Una convocatòria a la qual han estat presents membres de la Guàrdia Civil i dels Bombers de Mallorca, també la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.
Bé, un dia moltíssim de dolor, de moltíssima de tragèdia, una gran tragèdia ferroviària viscuda a Espanya. En aquests moments el nostre cor, evidentment, i el nostre cap està amb les víctimes, amb els familiars de les víctimes.
Entre les mostres de dol i solidaritat, l'Ajuntament de Sant Josep ha anunciat que no assistirà als actes de la Fira Internacional de Turisme Fitur que se celebren aquesta setmana. La xifra de víctimes mortals pel descarrilament ahir de dos trens d'alta velocitat a la localitat cordobesa d'Adamuz ha pujat a 40, fins fa unes hores es mantenia en 39 i 51 més han resultat ferides, de les quals 123 es troben en estat lleu i 28 en estat greu. A aquesta hora, 79 afectats han estat donats d'alta, segons ha informat l'Àrea de Salut d'Andalusia.
És la darrera hora d'aquest sinistre que va tenir lloc ahir vespre quan faltaven 20 minuts per les 8. Un tren d'Irio que feia la ruta Màlaga-Madrid, amb 317 persones a bord, va descarrilar en els tres darrers vagons en el desviament d'entrada a la localitat d'Adamuz. Segons les primeres investigacions, el comboi va envair la via contínua per la qual circulava un alvia que es dirigia cap a Huelva i els dos van xocar frontalment, provocant el desastre. Totes les mirades estan centrades en l'evolució dels ferits i en l'atenció als familiars de les víctimes, però també en les primeres investigacions per saber què va passar. De moment, però, no hi ha una conclusió clara. Renfe gairebé ha descartat una errada humana i l'excés de velocitat tot va passar tan aviat en 20 segons que hi ha la possibilitat que no hi hagués prou temps perquè s'activassin els mecanismes de seguretat. El president de Renfe, Álvaro Fernández, en declaracions a Ràdio Nacional.
Los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo porque estaban ya en la curva de frenado. Uno iba a unos 205 y el otro a unos 210 kilómetros hora. El fallo humano prácticamente podría quedar descartado.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha reconegut que l'accident és estrany, ja que es va produir en una recta renovada el maig de l'any passat.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
També el màxim responsable de l'empresa Irio, Carlos Bartomeu, ha assegurat que el tren tenia una antiguitat, menor 3 anys, i que tenia una altíssima tecnologia.
Es un accidente extraño. Y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa, qué ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. O sea, esto al menos tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que esclarezcan cuando lo hagan, no ocurra nunca más. Y ese es el fin principal de la Comisión.
Mentre la investigació arranca, el president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
S'arribarà a la veritat, deia el president Pedro Sánchez, mentre ja es comencen a conèixer detalls sobre l'estat de les vies del tren.
Per exemple, s'ha sabut que el gestor ferroviari Adif va avisar fa mesos en les seves xarxes socials del manco 8 incidències tècniques ocorregudes en el tram d'alta velocitat sinistrat, la majoria relacionades amb la senyalització, encara que també n'hi havia per un problema en la catenària i un altre en les infraestructures. Les incidències, de fet, van arribar al Senat l'estiu passat arran d'una pregunta del Partit Popular. En aquell moment, el govern va reconèixer que havia tingut dues fallides tècniques que van afectar la senyalització. Al juny, les altes temperatures i les vibracions produïdes pel trànsit de trens van ocasionar una incidència ferroviària en el punt del sinistre que va afectar la circulació de convois.
Sobre el terreny, els tècnics i el servei d'emergència es treballen de manera incansable per identificar les víctimes entre les quals hi ha el maquinista del convoi accidentat. També s'ha confirmat la mort de 4 membres d'una mateixa família de Punta Umbria, Huelva, son pare, mare, fill i nebot. Només ha sobreviscut una nina de 6 anys.
La Junta d'Andalusia ha mobilitzat forenses de 6 províncies que desenvoluparan diverses tasques, entre les quals l'aixecament i identificació de cadàvers, la recollida de mostres o la pràctica d'autòpsies. L'equip està conformat per 27 metges especialitzats, a més del dispositiu de psicòlegs que tenen els afectats. El president andalús, Juanma Moreno, ha dit que la identificació de les víctimes és ara la prioritat.
Y sobre todo y fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente y que encima no podemos certificarle de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo es su hijo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso espero, deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido.
La línia d'alta velocitat Andalusia-Madrid romandrà tancada al Manco fins divendres.
A aquesta hora connectam a la localitat cordobesa d'Adamuz, on fèiem per conèixer de primera mà quines la imatge i la situació. Allà s'hi troba Joan Guirado. Joan, bon vespre.
El silenci regna en aquesta localitat de 4.000 habitants on ahir tothom es va solidaritzar amb les víctimes. Estem al local on es concentren les mantes, les jaquetes, la roba que van donar els veïns per atendre a les víctimes i on fa tan sols uns minuts hi ha estat Alberto Núñez Feijóo per donar el seu escalf a les víctimes recordant la tragèdia d'en Grois quan ell era president de la Junta de Galícia.
Hemos acreditado que España, cuando tiene un gran problema, España se une y tenemos un gran país, y prueba de ello es lo que hemos venido haciendo desde ayer por la noche. Agradecer y acompañar, porque sé que esto no es fácil, es muy difícil. La tristeza irreparable de las personas que han perdido a su familiar y ya tienen constancia.
Demà serà el torn dels Reis que visitaran Adamuz. Avui ha estat també el president del govern espanyol, com ja hem escoltat anteriorment. Alberto Núñez Feijóo s'ha queixat, de fet, de la falta d'informació per part de l'executiu.
Gràcies, Joan. En directe des d'Adamus, l'accident ha obligat a alterar o cancel·lar moltes agendes institucionals. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha desconvocat la seva reunió d'avui prevista precisament amb Alberto Núñez Feijó i el seu viatge també demà al fòrum de Davos i també les reunions que havia de mantenir aquesta setmana amb el grup parlamentari sobre l'enviament de tropes a Ucraïna.
Els populars també han cancel·lat totes les seves agendes públiques i han afirmat sentir-se commocionats. Els Reis, que són atents al funeral d'Irene de Gràcia, han avançat la tornada a Espanya i ja han anunciat que demà visitaran la zona. En una primera valoració, Felip VI ha explicat que estan molt pendents de les notícies que arriben sobre el tràgic incident.
Hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona.
I més qüestions, perquè l'accident d'Adamus és el primer accident entre dos trens d'alta velocitat i el més greu d'ençà del descarrilament d'Angrois a Santiago de Compostela l'any 2013. Un sinistre que va deixar 80 morts i 145 ferits de la revetlla de la festivitat de Sant Jaume.
No són per als únics. El 2003, una col·lisió entre un tren de passatgers i un de mercaderies va deixar 19 morts i 50 ferits a Chinchilla, Albacete. El 2016, un altre combo i va descarrilar Oporriño i va deixar 4 morts a Vacarisses, Barcelona. Un altre accident ferroviari d'un de Rodalia va deixar un mort i 44 ferits. Així tot, el que es considera el més greu de la història espanyola va ser el de 1944 a Torre del Bierzo, quan una col·lisió múltiple dins un túnel va deixar al voltant d'un centenar de morts.
7:21 minuts.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A banda d'aquest sinistre, de tota l'actualitat relacionada amb l'accident del tren d'ahir a Còrdoba, també la suspensió de la revetlla de Sant Sebastià, motiu i en senyal de dol per les víctimes. Hi ha més actualitat en aquest dilluns, dia 19 de gener. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per homicidi per l'acusat de matar a ganivetades un lladre que va entrar a robar plantes de marihuana a casa seva Inca al setembre del 2020.
Després de 6 anys, un tribunal jurat ha de deliberar a partir de dimecres si l'home és culpable o no dels fets. L'acusat ha explicat que fou atacat per sorpresa i que ell no duia cap arma i no hi veu d'un ull. Segons la seva versió, eren els lladres els qui anaven armats.
En ese momento yo creí que me mataban. Yo creí que me iban a matar. Yo pensaba que se acabó. Escuché un grito o algo así de mi mujer, ¿sabes? Y creo que ahí me perdí, me volví loco.
Després de 6 anys, un tribunal jurat ha deliberat a partir de passat demà, de deliberar a partir de dimecres si l'home és culpable o no dels fets. Després d'escoltar els seus arguments, la Fiscalia ha rebutjat que l'home actués en legítima defensa.
De fet, s'ha definit com un home no violent i que en un primer moment es va quedar aturat sense saber com reaccionar. També ha assegurat que els atacants el colpejaren i que una vegada varen arribar els agents de la Guàrdia Civil es va entregar.
No soy violento para nada. Para nada. O sea, me ha descrito aquí como alguien que... Y no es verdad. Eso no es verdad. Yo huyo de la violencia. No me interesa para nada el mal rollo. Es que no me interesa. O sea, una vida normal. No ninguna historia de estas extrañas.
L'acusat també ha dit que la plantació de marihuana que hi havia a la finca era del seu cunyat i que ell no hi tenia res a veure. A banda del principal acusat, hi ha 3 lladres acusats que han donat una versió ben diferent dels fets. Asseguren que no anaven armats i que la seva intenció no era robar plantes de marihuana. De fet, un dels acusats, que s'enfronta a 11 mesos de presó, s'ha emocionat quan ha recordat que el propietari de la finca va actuar amb molta violència.
Tu quisiste ayudar a tu amigo.
En todo el momento... Quise darle mi vida, no pude darle mi vida a mi amigo y me lo quitaron, vamos, seguí apuñalándolo.
Daniel,
en todo momento le quería
dar... Daniel, tranquilo.
Han explicat que varen anar a comprar cocaïna al poblat de Son Banya i que després es dirigiren a Inca. Segons la seva versió, la víctima mortal els va dur fins a la finca on passaren els fets, però han negat que la seva intenció fos sostreure-lis les plantes de marihuana.
Els pescadors de les Balears tornaran a la mà després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector de les illes davant les exigències d'Europa. El govern de l'Estat defensarà davant la Unió Europea que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port el què i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació.
El vicepresident de la Federació Balear de Pescadors, Xavier Marquès, ha sortit satisfet de la reunió que ha tingut lloc avui a hora baixa a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per això, després d'haver tingut avui les barques aturades en senyal de protesta, aquesta nit tornaran a la mà.
És un acord raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada tenc context que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina té unes peculiaritats que no sempre es bo de fer el que diu la norma que es pugui complir, no?
I ja ha entrat en vigor el pla de contingència d'obstetricia i ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. La resta de dones es derivaran a altres hospitals. S'estima que el centre de referència del Llevant, en aquests moments, a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
Les baixes d'una part de l'equip de facultatius de Manacor ha obligat que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir d'avui el nombre de metges que fan guàrdia. A la pràctica això vol dir que es passen de 2 a un únic ginecòleg. Ignasi Casas n'és el gerent.
Sempre es prioritzarà aquelles coses que siguin d'alguna manera més crítiques amb la situació, enfront a altres que es puguin derivar o que es puguin ser tractades diferidament.
L'hospital atendrà totes les urgències, tot i que, de manera excepcional, en el cas d'urgències que es puguin demorar, les pacients es derivaran a un altre centre sanitari en coordinació amb el SAMU 061 i amb els serveis de ginecologia d'altres hospitals. A Nissa Borrueco només li falten 2 setmanes per donar llum. És el seu 3er embaràs i, a diferència dels altres, aquesta vegada no parirà a l'Hospital de Manacor.
No, és idoni. La normal hagués estat estar aquí a Manacor, a dormir tot aquí a nostra, que les nines haguessin pogut venir a veure-nos 3 vegades en els dies, si ho haguessin volgut.
També hi ha malestar entre les comares que han d'atendre aquestes dones, és Teresa Horta.
Sabemos por rumores que va a cerrar, eso es lo que hemos visto en redes, pero oficialmente nadie nos ha dado ninguna información oficial. No sabemos qué tenemos que hacer con las mujeres, qué tenemos que decirles.
Segons la Conselleria, l'Hospital de Manacor i el Servei de Salut treballen de manera conjunta en la recerca de professionals per ampliar la plantilla dels especialistes en ginecologia.
La Conselleria d'Educació ha proposat avui als sindicats avançar a principi del mes de maig les oposicions d'enguany. La previsió del departament d'Antoni Vera és treure oposició 643 places d'aquestes. La majoria, 400, serien a Mallorca, unes 40 a Menorca, 176 a Eivissa i 16 per Formentera.
La intenció d'Educació és que les proves siguin els dies 9 i 10 de maig. El conseller Antoni Vera ha dit que l'objectiu de la mesura és que a principis de curs el màxim de places estiguin ja adjudicades.
I d'aquesta manera intentar això, cobrir el màxim de places possibles a l'inici de curs. És molt important. Hem de garantir un servei públic. I no hem d'oblidar que educació és un servei públic.
Els 2 sindicats majoritaris a l'escola pública analitzen, això sí, en prudència, els canvis en les oposicions. Són Víctor Villatoro d'AMPE i Vicenç García de l'Estei.
Un canvi a 4 mesos de les proves pot suposar un estrès.
Hauríem de valorar això com afectarà en el dia a dia normal de les escoles, perquè clar, no és el mateix opositar el mes de juny, juliol, quan les escoles han acabat, que en temps lectiu.
A secundària i formació professional hi ha places que són difícils de cobrir. Per illes, les més afectades són Eivissa i Formentera. De fet, el conseller Vera espera que el complement per residència que s'ha aprovat ajudi a pal·liar aquesta situació. Una retribució, hem de dir, que s'afegirà a les places de difícil i molt difícil cobertura.
D'altra banda, el conseller ha defensat que el pròxim curs escolar la gran majoria de municipis de Mallorca comptin amb una sola zona única d'escolarització. Palma, hem de dir, es mantindrà amb 2 zones com fins ara.
No hi haurà cap problema, estic ben segur. Que nosaltres no... En aquest sentit s'han fet els estudis i d'acord amb les places que hi ha, les línies que hi ha, tot, no hi haurà cap problema per cobrir totes les places i la satisfacció, jo crec que continuarem movent en la satisfacció del 90% que ens movem en aquestes darreres convocatòries.
I el govern presenta el xec cangur, una línia d'ajudes per afavorir la conciliació familiar a través de la contractació de personal de la llar dedicat a la cura dels menors.
Les ajudes arriben fins als 4.000 euros per família i any i es poden demanar fins al 30 de juny, també amb caràcter retroactiu per cobrir les despeses de l'any passat, del 2025. La Conselleria de Treball ha destacat que és una iniciativa pionera a les Balears que, a més de la conciliació, cerca millorar la situació del sector de les treballadores de la llar.
La iniciativa beneficia les famílies amb fills menors de 12 anys o de 8 amb discapacitat. La quantia de la subvenció es calcula en funció de la renda familiar per càpita.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, suspesos tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià a Palma per l'accident ferroviari de Còrdoba.
L'Ajuntament ha cancel·lat els concerts de nit i l'encesa de fogarons i ajornen la diada ciclista i la gala dels Premis Ciutat de Palma, activitats que havien de celebrar-se demà amb motiu del dia de Sant Sebastià. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Javi Bonet, assegura que ha estat una decisió consensuada amb tots els grups polítics.
Per dir-ho de qualque manera és un incompliment per part nostra i no per part seva. Per tant, ells han fet tot el que li tocava i estan molt tristos, me costa molt d'ells, que m'ho han fet i m'ho han fet arribar, que li fa molta pena la situació i es no pot actuar a Palma perquè tenia moltes ganes de fer-ho.
Tot i que no hi hagi encesa oficial de fogarons, les torradores es mantindran en una revetlla atípica amb escenaris muntats sense música, places buides de gent, però a la festa alternativa. Orgull, Llonguet, Podem, Ses Canoteres i les confraries han mantingut les activitats al centre de Palma. Hi ha Teresa Tous. Teresa, bon vespre.
Bon vespre, i tot i la pluja persistent, l'ambient festiu, com podeu sentir, es manté ben viu aquí a la plaça de la Reina. Això sí, els estendards, passos i caparrots, els quasi centenar de cofreries, continuen tapats, però això no ha frenat els participants que amb el paraigua a la mà canten i ballen el ritme de la banda de música de Porreres. A hores d'ara ja s'hi concentren tant els membres del quasi centenar de cofreries, així com molt de palmesans i palmesanes que han volgut sortir a gaudir de la festa malgrat la pluja i la cancel·lació dels actes oficials de l'Ajuntament. Així diuen aquests moments.
Però que estem aquí com s'estem xopant, però aquí les festes que no decaiguin.
Estem aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un pigançant que mos veiem totes les cofradies, i bueno, i anant de festa.
Hem anat a dinar, dinar de germanor, després hem vengut de cap aquí i festa, i seguirem fins que mos doni els temps i el que sigui, el que faci falta.
Uns actes de la revetlla de Sant Sebastià que es veuen modificats per mort d'aquest accident ferroviari de Còrdoba d'ahir que deixa 40 víctimes mortals i 151 ferits. Els tècnics i servei d'emergències treballen encara de manera incansable per identificar les víctimes, entre les quals hi ha el maquinista del comboi accidentat.
Una tasca que, segons el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, serà intensa i complicada. Pel que fa a les possibles causes, Renfe ha gairebé descartat una errada humana i l'excés de velocitat. Tot apunta que la causa podria ser en el material o en les instal·lacions. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I els pescadors de les Balears tornaran a sortir aquesta nit després d'arribar a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les illes davant les exigències d'Europa.
El govern de l'Estat defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures amb antelació. El vicepresident de la Federació Balear de Pescadors, Xavier Marquès, surt satisfet de la reunió que ha tingut lloc avui a hora baixa a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Que és un acord pues, raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada pues, estem contents que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina pues, té unes peculiaritats que no sempre es bo de fer el que diu la norma que es pugui complir. No?
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Es... Esports que, Miqui, començant parlant per tennis, perquè Jaume Munà ha començat l'aventura a l'Obert d'Austràlia i ho ha fet amb victòria.
Sí, bon debut, però molt de patiment. El de Santanyí ha sortit avui viu d'una situació límit contra Dalibor Britsina. Ha salvat una pilota de partit per acabar guanyant per 3-16-2. Una remuntada èpica de 4 hores i mitja de durada. El mallorquí millora el resultat de 2025, el primer gran slam de l'any. Ara, a la següent ronda, espera Casper Ruud, número 13 del rànquing ATP. Els precedents no són bons. Munà i Ruud s'han enfrontat en 6 ocasions i el mallorquí només ha guanyat una vegada. I en el món del futbol, el Mallorca començarà a preparar demà el complicat partit que té diumenge contra l'Atlètic de Madrid, però ho faran amb l'estat d'ànim renovat. Dos dies després, el mallorquinisme arrossega la felicitat que ha deixat la victòria contra l'Atlètic Club de Bilbao. Un resultat que permet seguir fora de les posicions de descens. A falta del partit que disputaran avui, a les 9 del vespre, l'Elche i el Sevilla, amb la possibilitat que els andalusos superin els mallorquinistes. Els vermells són ara mateix 14ans a la classificació. La victòria contra l'Atlètic Club els col·loca 2 punts per damunt del descens just quan comença la segona volta del campionat. La pròxima jornada, com deien, toca visitar l'Atlètic de Madrid, quart classificat, i que dimecres jugarà Champions. El conjunt madrileny viatjarà a Turquia per jugar contra el Galatasaray. I parlant de la Champions, demà el Madrid rebrà la visita al Santiago Bernabéu del Mònaco. El conjunt blanc cerca un triomf que l'atracaria molt al seu primer objectiu, acabar al top 8 de la competició europea. Per aquest partit, Álvaro Albeloa té 6 baixes, però sí que disposa de Vinícius, que per cert dissabte va ser xiulat al Bernabéu. Precisament, el brasiler ha estat un dels principals temes a la roda de premsa de l'entrenador del conjunt blanc.
Tenemos al equipo de verdad, con ganas de llegar al Bernabéu y de jugar delante de su gente. Que nadie dude que estamos seguros de que el Bernabéu nos va a apoyar y que estamos convencidos de ello y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que estar juntos y luchar por los dos títulos que nos quedan. Él quiere a este escudo, quiere a la afición y bueno, la quiere de su lado. Yo no sé si ha quedado muy claro. Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo.
Aquest partit de demà entre el Madrid i el Mònaco començarà a les 9 del vespre i a la mateixa hora el Villarreal també jugarà a casa. Ho farà contra l'Ajax holandès. El conjunt groguet ja eliminat cercarà una victòria a la Champions. És el tècnic del Villarreal, Marcelino García.
La màxima competició exige experiència molt important i a la vez continuïtat en todos los parámetros del juego. Entonces, pues jugamos este partido con ese ánimo de ganarlo, de no echar la vista atrás de lo que hemos podido hacer, pero no hemos hecho, pero sí que queríamos, y ahora pues intentar con nuestra afición celebrar esta victoria.
Ja per dimecres jugaran els altres tres representants espanyols, tots a les 9 del vespre. Com deien, l'Atlètic de Madrid jugarà a Turquia contra el Galatasaray. El Barça també jugarà a domicili, ho farà al camp de l'Eslàvia de Praga, i l'Atlètic Club de Bilbao visitarà l'Atalanta italià. I també en futbol avui s'han sortejat els partits de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, una eliminatòria que encara es disputa a partit únic. Dimarts, dia 3 de febrer, a les 9 del vespre, jugarà el plat fort entre l'Albacete de segona divisió i el Barça a l'estadi Carlos Belmonte. El davanter de l'Albacete, Jefté Betancourt, diu que ho donaran tot per eliminar el Barça, com ja varen fer contra el Real Madrid.
Vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión, que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Es un partido ilusionante y creo que nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo. Pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y vamos a intentarlo, ¿no?
Dimecres, dia 4 de febrer, es disputarà a les 9 del vespre l'Alavés de Sant Reial Societat i també el València Athletic Club de Bilbao. I ja per dijous, dia 5, a les 9 del vespre, el Betis rebrà la visita de l'Atlètic de Madrid. I Lorenzo Fluxà, ja és a Palma. El pilot mallorquí ha aterrat avui a l'illa després de la seva participació en el Dakar, que ha completat per quarta vegada consecutiva. Fluxà ha acabat a la posició 54 a la categoria de clàssics després de patir molts problemes tècnics al seu cotxe, especialment a les darreres etapes. El mallorquí ha analitzat així el seu pas per aquest rally.
Acabar sempre és una victòria en el Dakar. Hem de saber que és una prova dura i moltes d'hores, però sí, m'he quedat un poquet, estic un poquet decepcionat amb aquest resultat, perquè la veritat és que esperava un poquet més, i quan hem pogut competir ja hem estat, o sigui, podríem haver estat entre els 10 primers. Jo personalment he disfrutat, crec que és una carrera espectacular.
I ja per acabar, dic que avui el programa Línia de 5 de TV3 Televisió, protagonista de luxe, Martin Valien, analitzarà tota l'actualitat del Mallorca. El jugador eslovac és ara mateix el jugador amb més minuts de la plantilla aquesta temporada i amb la lesió d'Antonio Raillo, el braçalet de capità al seu damunt la gespa. Ja ho sabeu, a partir de les 11:30, Martin Valien serà el protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió.
Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Càritas Diocesana de Menorca ha atès el darrer any més de 800 persones. Avui ha renovat els seus convenis amb el Consell Insular pel valor de més de 300.000 euros. Àngel Camarasa.
Càritas ha activat el 2025 més de 260 targetes amb una idea a través de les quals 400 famílies amb pocs recursos han pogut adquirir aliments i ha donat 280 ajuts puntuals. A més, una seixantena de persones han passat pels tallers d'inserció laboral que organitza Mestral. Sentim el secretari general de Càritas, Guillem Ferrer.
Quasi un 25% de les persones que han passat per aquests llocs de feina han trobat després feina a l'empresa normalitzada a través del pas de Mestral. No?
Per altra banda, 9 infants i les seves famílies han format part del projecte PAI2 per combatre l'exclusió social. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social.
Perquè sortir de la vulnerabilitat no és immediat. Requereix temps, requereix confiança i requereix d'un suport continuat. Aquí la feina de Càritas és clau.
L'entitat ha renovat 2 convenis de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca que destinarà més de 300.000 euros per garantir la continuïtat de totes aquestes línies d'actuació i, concretament, per implementar el projecte PAI2, que ara només es fa a Ciutadella, també a Mó.
I el govern reprèn les excavacions al cementeri nou de Sant Francesc de Formentera per trobar-hi i identificar víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
Aquesta actuació dona continuïtat a les dues fases d'execució realitzades als anys 2021 i 2023, quan es varen documentar les restes de 29 individus compatibles amb les víctimes del penal de Formentera actiu entre l'any 1940 i 1943. En aquesta tercera fase d'excavacions, la recerca es trasllada a un espai del cementeri que podria acollir els enterraments dels primers presos morts a la colònia amb anterioritat a l'octubre de 1941.
Per la mare del mal temps. L'AME manté l'avís groc per pluja a les Pitiuses i a la Serra de Tramuntana i també està previst que a partir de les 8 s'activi per fort vents a les Pitiuses, Menorca i bona part de Mallorca. Una situació que està obligant a les companyies, com per exemple Balearia, a fer modificacions. En aquest cas s'ha avançat 2 hores la sortida del vaixell ràpid Ramon Llull del port de Ciutadella. Havia de sortir a les 7 del capvespre i finalment ho ha fet a les 5 de l'hora baixa.
La resta no ha operat amb normalitat tancat tant el ferri Abel Matutes, que cobreix la línia entre Barcelona, Alcúdia i Ciutadella, com el vaixell Cecilia Payne, que fa la ruta en Mallorca, i demà, això sí, les coses canviaran. Balearia ha cancel·lat tots els trajectes al dic de Son Blanc, per la qual cosa està previst que el ferri ràpid Ramon Llull pernocti al port de Barcelona i l'Abel Matutes faci el mateix Alcúdia. El vaixell de la companyia GNV Transmedia, que opera al port de Mo, ha anul·lat també per demà el seu trajecte. Qui sí que entrarà al port de Mo serà el vaixell que transporta ciment a darrera hora del capvespre, i per aquest dimecres ha cancel·lat també la seva connexió el vaixell que transporta mercaderies perilloses fins al port de Mo.
Balearia a Eivissa també ha cancel·lat connexions marítimes amb aquesta illa i la península, i aquesta illa i Mallorca, d'avui hora baixa, i també trajectes del demà matí.
Avui només s'ha mantingut el trajecte d'Ènia-Eivissa-Palma, que sortia a les 5 de l'hora baixa. De la mateixa manera, la companyia Transmet ha cancel·lat totes les sortides previstes per aquesta nit. El que sí que s'han mantingut han estat les connexions entre les Pitiuses, amb una única cancel·lació prevista de moment demà a les 8 de Transmapi. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia espera onades d'uns 5 metres que podrien arribar als 10 metres d'alçada. Una vista taronja que s'activarà avui a les 12 de la mitjanit i es mantindrà fins demà a les 8 del vespre.
I no deixant de parlar de les Pitiuses, perquè a Formentera en aquest moment se celebra la segona sessió del Consell d'Entitat per decidir quin serà el futur de la regulació Formentera Eco per aquesta temporada. La setmana passada se'n presentaren les diferents opcions a les agrupacions de l'illa.
Seran aquestes les que avui, mitjant votació, hauran de triar si volen eliminar de manera progressiva l'entrada de vehicles més contaminants o, si per contra, ho volen fer d'una manera més dràstica i prohibir l'entrada dels turismes sense distintiu mediambiental, és a dir, els més contaminants, ja durant la pròxima temporada turística.
I gent per Formentera denuncia un ball de xifres precisament en les dades de trànsit aportades per Sa Unió. Concretament critiquen que l'equip de govern ha ocultat les dades de trànsit recollides a l'agost de l'any passat, que diuen revelen una pujada del trànsit respecte d'ençà de l'any 2024.
També parlen de càlcul erroni dels percentatges de pujada dels usuaris de bus inferiors, diuen, als reals. Asseguren que varen augmentar un 62,4% el 2023, un 10,9% el 2024 i un 7% l'any passat, el 2025, respecte a anys anteriors.
I Soia ha posat en marxa avui una prova pilot de recollida porta a porta de residus al centre del nucli urbà. És un dels pocs municipis de Mallorca que encara no en tenien, i amb aquesta prova es vol veure com funciona abans d'estendre'l a la resta del municipi.
Nosaltres som un dels veïnats afectats i ens sembla una cosa necessària. Ja fa anys que s'hauria posat en marxa i avui hem participat per primera vegada amb el vidre. I, bueno, trobem que volem que funcioni, però volem que funcioni bé, i trobem que la posada en marxa ha estat un poc precipitada.
Amb l'entrada en servei de recollida de residus porta a porta, l'empresa municipal Serveis Solla 2010 ha de retirar els contenidors dels carrers afectats, una mesura que aquest matí encara no s'havia produït.
Continua la davallada en la compravenda d'habitatges a les Balears per tercer mes consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, al novembre es varen dur a terme a les illes més de 1.120 operacions, que suposen un descens del 3,3% respecte d'un any abans. En 3 de cada 4 els immobles eren de segona mà.
En la comparació mensual, la davallada és encara superior del 13,6%, en un context marcat per la falta d'oferta per atendre la demanda creixent i el consegüent encariment dels preus. És una tendència que contrasta amb la marxa del sector en el conjunt de l'Estat, quan al novembre la compravenda d'habitatges s'ha disparat en un any, de novembre a novembre, un 12%.
L'Ajuntament de Ciutadella ha apuntalat dues sales i el soterrani de l'edifici de l'OAR perquè hi ha detectat problemes estructurals a Excel.
Aquest edifici és un 83% propietat municipal i en fan ús principalment 6 associacions culturals i esportives. Va ser la propietat del segon pis qui va advertir de filtracions d'aigua, i això va derivar en una inspecció tècnica. L'informe presentat constata aquestes filtracions, que a més han afectat les bigues del forjat. El 2018 ja es va haver de canviar la coberta d'aquest edifici per una situació similar. Dijous hi ha una reunió programada entre els 3 propietaris per decidir les actuacions a fer. Escoltem a Llorenç Ferrer, batlle de Ciutadella, i a dos veïns del municipi.
Necessita una reforma bastant integral, sobretot de lo que és coberta i de lo que és soterrani, i revisar tot lo que és pilars i això. Els edificis van tornant vells i, per tant, els ajuntaments tenim obligació d'anar revisant i d'anar actualitzant els informes.
Un edifici de l'ajuntament que tingui més de 50 anys s'ha de suposar que també ha de passar si té UV de l'edifici. Si no l'ha passat, xt, posarem un interrogat, una falta.
50 anys i no passen revisió. I un edifici particular t'obliguen a passar revisió, si no, n'hi ha munta.
L'Ajuntament ara està intentant reubicar a les associacions afectades.
El cicle de l'aigua i l'espai públic són dues de les prioritats de l'Ajuntament de Mahó per enguany, uns comptes que s'enfilen per primera vegada per damunt dels 50 milions d'euros. Carles Marquès.
Pressupost històric a Mahó, 50 milions d'euros. L'Ajuntament preveu ingressar més d'un milió d'euros amb la subhasta de 18 parcel·les residencials a preu taxat a la zona de Malbuja i destinar prop de 18 milions d'euros a personal. La gran aposta és el pla d'inversions plurianuals amb 21 milions i mig d'euros fins al 2028. I destaquen projectes en habitatge amb l'adquisició del solar de Catissa, on està previst construir 100 habitatges socials i un aparcament públic, i sobretot en el cicle de l'aigua, amb la tercera desnitrificadora, la xarxa de pluvials de Vinidalí i les noves canalitzacions de Turó. Héctor Pons és el Batle de Mahó.
L'Ajuntament fa anys que té una sèrie de parcel·les, de sòls que estan desaprofitats, que no s'estan utilitzant, i aquest pressupost contempla aquesta mobilització de sòl públic. Per altra banda, la incorporació d'un pla d'inversions plurianual, això el que fa és que intenta fer una planificació realista de les inversions.
Entre les inversions, la reforma de la plaça Constitució, que es pagarà amb fons actualment en execució, el projecte de l'esplanada, l'aparcament de Trapucó o el desbrossament del penya-segat. També preveu la reforma de Sant Manuel i Deià, la construcció d'un refugi climàtic a la plaça Eivissa i una intervenció a Sant Francesc. Tot amb uns comptes sense nou endeutament i amb un impost de béns immobles, un IBI a la baixa. Helena Costa és la tinent de Batle d'Hisenda a Mahó.
Una cosa molt important dins aquest pressupost és que no se preveu un endeutament, no se preveu la contractació de cap préstec. I en quant a tema de taxes i impostos, comentar que hi ha una baixada d'un punt de CIBI.
Els comptes contemplen també la nova oficina municipal de tributs i la recuperació de l'antic espai de la policia local. Un pressupost orientat a garantir serveis i inversió a mitjà termini.
Són els detalls que ha desvetllat avui l'Ajuntament dels pressupostos per enguany per l'Ajuntament de Mahó després d'arribar amb un pacte amb Ara Mahó. I pròximament començaran a Formentera les obres de millora de la carretera principal. El primer tram d'actuació serà el comprès entre la Savina i Sant Ferran. És un dels grans projectes previstos pel que resta de legislatura, juntament amb intervencions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge. Regina Mayans.
La primera fase que s'executarà serà el tram de la carretera principal que connecta la Savina i Sant Ferran. Òscar Portas és el president del Consell de Formentera.
Si no és en gener, que en febrer podem començar a veure les obres ja, començant des de la Savina, des d'Esport, per endavant, fins a la gasolinera de Sant Ferran. No arribam fins al nucli de Sant Ferran perquè Abacua ha de fer unes obres i ha de rompre la carretera, però no tindria sentit.
Abans que finalitzi aquesta legislatura, esperen poder actuar també a la zona d'Escap.
Poder intervenir també en la capa de la carretera d'Escap o de cada segona, que està en molt males condicions.
La problemàtica en matèria d'habitatge és un altre dels grans reptes de l'illa.
Tenim poques competències en habitatges. Les competències són del govern balear o de l'Estat.
El Consell cedirà terrenys per construir-hi habitatge. Un d'aquests se cedirà al Ministeri de l'Interior destinat a la Guàrdia Civil, un altre a la Conselleria d'Educació per als docents i un tercer a l'IBAVI per fer-hi habitatges de protecció oficial.
Hem comprat una parcel·la al costat del quartier de la Guàrdia Civil que en breu el portarem a ple per poder-lo cedir al Ministeri de l'Interior, on la Guàrdia Civil podrà ampliar el que són els habitatges. I per una altra banda, també tenim dos terrenys de propietat del Consell Insular de Formentera que ben aviat firmarem aquests dos convenis amb el govern balear. Els hi cedirem, anirà destinat a dos conselleries, una banda a Sibavi i per l'altra a la Conselleria d'Educació.
La construcció dels 17 habitatges de protecció oficial de Sant Ferran, que es va veure interrompuda per problemes tècnics i econòmics, ja s'ha licitat a una nova empresa i es reprendran les obres pròximament.
I Santa Eulària i Sant Josep invertiran més de 10 milions d'euros per evitar pèrdues d'aigua produïda i neta a la xarxa. El consistori Josepí preveu per enguany fer una obra per dur aigua depurada a la nova zona industrial i renovar les canonades del port d'Estorrent fins que a la Tarida. Elena Gregori.
Santa Eulària i Sant Josep són els dos municipis d'Eivissa que més aigua bona perden a la xarxa. Segons les darreres dades registrades per Eivissa Preservation, superen el 25%. El consistori Josepí en un any ha aconseguit reduir d'un 40 a un 29% les fuites i per enguany invertirà 6 milions i mig d'euros. Vicent Torres és tinent d'alcalde i regidor d'obres de Sant Josep.
De la renovació de conduccions generals, com podria ser de Port d'Estorrent a la zona de Calaterida, també llavors tindríem una obra per aprofitar l'aigua depurada, no?, i poder-la dur a la nova zona industrial que està prevista en el planejament. Llavors tindríem millores a les zones de Sant Jordi, de Sa Roca, de Calabadella, petites actuacions que fan allà on es produeixen o tenim localitzades més avaries, més fugues.
Santa Eulària destinarà 4,4 milions d'euros per millorar els 17 quilòmetres de canonades. Carmen Ferrer és la valessa del municipi.
Estem en l'artèria de Roca Llisa, Can Mussón i Calallonga. Tot el que és aigua d'aqüífer, més aigua dessalada, se renoven totes les tuberies. També es renova Calallenya, La Joia, el nucli de Santa Eulària, que té també les tuberies infradimensionades pel consum que hi ha actualitat. Nosaltres en aquests moments tenim quasi 300 quilòmetres de tuberies d'abastiment i que per poblacions urbanes de 200 comptadors, doncs nosaltres hem de fer 17 quilòmetres de tuberia.
Per aquest 2026, tant Santa Eulària com Sant Josep esperen millorar el rendiment de la xarxa.
I avui han firmat el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres el conveni per impulsar la construcció de la ronda del municipi. El pressupost és d'1,7 milions d'euros i les obres es podrien iniciar al segon trimestre de l'any. Convocades les eleccions a Castella i Lleó dia 15 de març.
El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha signat el decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral per al pròxim 15 de març, com dèiem, la darrera data possible per complir la normativa pel final de la legislatura. Mañueco tenia previst comparèixer en una roda de premsa, però finalment ha suspès tota l'agenda institucional en senyal de dol per l'accident ferroviari de Còrdoba.
L'accident dels dos trens d'alta velocitat de Còrdoba d'ahir, que deixa 40 víctimes mortals, marca l'actualitat d'aquest dilluns, dia 19 de gener, però també el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, pateix una infecció al pubis causada per un microbi. Es tracta d'una malaltia molt poc freqüent en aquesta zona del cos. S'espera que demà deixi la unitat de cures intensives i passi a planta.
Segons els facultatius, Illa ha experimentat una recuperació molt favorable i molt positiva, tot i que està previst que estigui dues setmanes en observació a l'Hospital Vall d'Hebron.
El Tribunal Suprem manté a la presó José Luis Ábalos i Coldo García per alt risc de fuga.
L'alt tribunal encarregat de revisar les decisions de l'instructor Leopoldo Puente ha rebutjat els recursos que les defenses de l'exministre i del seu exassessor van interposar contra el seu ingrés a la presó preventiva el mes de novembre passat i aprecia un alt risc de fugida davant la proximitat del judici per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Escoltau l'informatiu vespre.
IB3 Ràdio.
Us explicàvem en començar aquest informatiu. El cèlebre dissenyador italià Valentino ha mort als 93 anys en la seva residència de Roma. Ho ha anunciat així en un comunicat a xarxes la fundació que du el seu nom. L'artista de la moda ha estat envoltat en tot moment pels seus familiars.
La vetlla tindrà lloc a Roma els pròxims dimecres i dijous i el funeral serà divendres a la Basílica de Santa Maria dels Àngels a les 11 del matí. Valentino, reconegut internacionalment al llarg de dècades, va donar nom a un color, el vermell, Valentino, icona d'elegància. Va vestir grans divas i referents de diferents èpoques com Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o Jackie Kennedy. Es va retirar Valentino el gener de 2008.
Les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 19 de gener. Suspesos tots els actes oficials de les festes de la Revetlla de Sant Sebastià a Palma per l'accident ferroviari de Còrdoba que deixa 40 víctimes mortals. Toni Sastre.
L'Ajuntament ha cancel·lat els concerts de nit i l'encesa de fogarons i ajorna la diada ciclista i la gala dels Premis Ciutat de Palma, activitats que s'havien de celebrar demà amb motiu del dia de Sant Sebastià. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Javi Bonet, assegura que ha estat una decisió consensuada amb tots els grups polítics.
El concert de Sant Sebastià, la veritat és que els grups són aquí, els grups estaven preparats per actuar, els grups no tenen per què haver de venir un altre dia i per tant és mal de fer. Si hi ha això, un grup de música que tot tenen les seves gires, que tot tenen els seus concerts programats.
La diada ciclista i la gala dels Premis Ciutat de Palma queda ajornada, però encara no es coneix la data de quan es podrà celebrar. Tot i que no hi hagi encesa oficial de foguerons aquesta nit, les torradores es mantenen en una revetlla atípica amb escenaris muntats, sense música, però en la festa alternativa Orgull Llongat, Podem, les canoteres i les confraries han mantingut les activitats durant tot l'hora baixa i també durant el vespre. Teresa Tous es troba a l'epicentre de Palma. Teresa, bon vespre.
Bon vespre. I des de les 7 del capvespre fins a les 11 de la nit, si la previsió meteorològica ho permet, la gent que s'ha concentrat aquí a la plaça de la Reina s'ha equipat amb paraigües impermeables. Però, sobretot, el que podem veure és que qui fa possible aquest ambient és la participació del quasi centenar de cofreries que s'han reunit i que canten i ballen al ritme de la banda de música de Porreres. Segons l'obreria de Sant Sebastià, avui el que es fa és celebrar la vida i el seu patró. És Andrea Femenina, presidenta de l'obreria.
És cert que hem decidit que una part de tot allò que puguem obtenir en les barres serà una col·laboració per totes les famílies i propers de Còrdoba.
I d'avui vespre, tot i que les torradores estiguin buides i que els altres escenaris ja estiguin muntats sense públic ni artistes, les festes de les cofreries de Palma continuen endavant.
Gràcies, Teresa. Còrdoba, la darrera hora de l'accident ferroviari passa per la darrera xifra que acaba de donar la Junta d'Andalusia. 37 passatgers es troben desapareguts. La darrera hora del tràgic accident de diumenge és aquesta d'ahir, en què ja coneixem que al Manco 40 persones han mort i 151 més han resultat ferides, de les quals 28 es troben en estat greu. Els tècnics i el servei d'emergències treballen de manera incansable per identificar les víctimes, entre les quals hi ha el maquinista del comboi accidentat. També 4 membres d'una mateixa família de Huelva.
Pel que fa a les causes, Renfe gairebé ha descartat una errada humana i l'excés de velocitat. Tot apunta que la causa podria ser en el material o en les instal·lacions. Segons les primeres investigacions, el comboi va envair la via contínua per la que circulava un Alvia que es dirigia cap a Huelva i els dos trens van xocar frontalment, provocant el desastre. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Els pescadors de les Balears tornaran a sortir a nit després d'arribar a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector de les illes davant les exigències d'Europa.